Volem saludar un moment en Santi Colomà, que ens atén molt gentilment en el seu temps d'esbarjo, en el seu temps de lleure, en el seu temps de pati, de descans a l'institut. I és Marc Ferrer, perquè aquest vespre serà el convidat a la Universitat Oberta per a Majors, que fa la seva penúltima sessió i on farà algunes notes històriques sobre el pa, el vi i la carn a Formentera. Això, doncs, a les 5 de la tarda, fins a les 6 i mitja, al Club de Jubilats i Pensionistes de Sant Francesc Xavier. Ja sabem que a tots ens agradaria anar-hi, però en aquest cas, en fi, és el Club de Majors i és la Universitat Oberta de Majors. Per tant, en fi, has de tenir més de 50 anys per anar-hi. A no ser, doncs, que vagis allà i que potser te deixin entrar, si caus bé el de l'entrada. Santi Colomà, molt bon dia.
Bon dia, bon dia. Si pot anar, encara que un no tinga 50 anys.
Ah, perfecte.
Sí. De fet, altres vegades que hem fet xerrades, ha vingut gent molt més jove. Vull dir, està oberta qui vulgui venir. És una activitat pensada pels majors, però això no vol dir que no s'hi pugui apuntar, qui vulgui, i que l'interessi el tema.
Beníssim, doncs mira, doncs, una cosa més que sabem, hi ha aquesta distensió i aquest saber fer, per tant, qualsevol persona que vulgui anar-hi, convidada avui al Club de Jubilats de Sant Francesc, allà, doncs, de vora de les Pintures Dueñas, qui vulgui anar-hi, doncs, per parlar, per sentir en Santi parlar una miqueta del pa, el vi, la carn en Formentera. Suposo, Santi, que des de la repoblació, ara ja fa més de 300 anys de Formentera, això no ha faltat mai, no?, cap de les tres coses.
No ha faltat mai perquè la població s'ha pogut mantenir, però evidentment hi ha hagut èpoques en què el pa ha faltat bastant i la carn també no ha estat tot l'assequible que podia ser. Estic pensant, per exemple, en la postguerra, no? En la postguerra el pa era pa amb arestes.
Què vol dir, pa amb arestes?
Pues que no era pa de bon cereal, pa on es mesclaven diversos cereals. El famós pa negre de la postguerra, que podem trobar a molts de llocs d'Espanya. Aquí, com que els molins estaven precintats i tothom havia de moldre una miqueta així com podia, i es panificava una mica tot el que es podia panificar. Evidentment sortia un pa, que la meva abuela s'entendia que tenia moltes arestes, perquè es veu que no quedava el cereal ben filtrat amb el sedàs i no era un cereal tampoc moltes vegades de bona qualitat. I, bueno, i també la carn del 39-40 dobla el seu preu de venda al públic. Això vol dir que evidentment hi ha carestia, hi ha una falta d'aliments molt grossa. I això ha passat a la postguerra i també ha passat en altres moments de la història.
Clar, jo tinc la curiositat de saber quan, no sé, doncs això, no? A principis del segle XVIII, per exemple, o a mitjans del segle XVIII, a Formentera, la gent menjava carn, tenia gallines domesticades, ja feia porc?
Sí. De fet, jo crec que la ramaderia sempre ha estat més important que l'agricultura formentera. Això, en època islàmica, és clara, aquest predomini. És clar també en l'època medieval i també ho és clar en l'època moderna i contemporània. S'adapta molt millor a una terra bastant pobra i amb aquesta poca aigua que tenim, el bestiar, no? El bestiar, i de fet, jo crec que sempre ha estat més important el bestiar que no l'agricultura. Claríssima, a més. És una apreciació que fan tots els visitants que visiten Formentera al segle XIX. I tenim, a més, un producte que sobresurt, molt valorat a Eivissa, un dels pocs productes que tradicionalment es comercialitzava a Eivissa, que és el formatge d'ovella, no? Aquests formatges d'ovella, aquests matonets, eren molt apreciats a Eivissa, durant molt de temps han estat molt apreciats a Eivissa, i això és un producte típic del que és la ramaderia.
Mm-hmm. Escolta,
perquè l'altre és cereal, només, bàsicament.
Escolta una cosa, Clar, avui vas als restaurants de Formentera i diuen, mira, carn Angus de Nebraska o carn ternera gallega, tal. Però aquí a Formentera hem d'entendre que, a part del poll i el porc, potser la carn que es menjava de tant en tant era l'ovina, no? O sigui, el bestiar.
Sí, el carn de bestiar. El que passa és que no tothom tenia molt de bestiar, eh? No tothom tenia... La carn era un producte a la taula una mica escàs. Si tiràssim 200 anys endarrere, veuríem que la carn a la taula, i fins i tot també a l'època medieval, no tothom disposa de carn. La carn no és un aliment que es pugui menjar cada dia, no? La carn està associada, per exemple, a l'edat mitjana, als dobles, a la gent de l'estament nobiliar, que molts pateixen gota per mort d'aquest excés de carn. En canvi, a la taula del pagès, la carn no hi és sempre. I de fet, clar, si et menjaves un pollastre, et menjaves una gallina, doncs deixaves de tenir ous. Deixaves de tenir una sèrie de coses. Clar, havia de mirar molt això, però en tot cas, això m'ho conta ma mare, que té 70 anys, però ho podia contar gent més major. No cada dia hi havia carn per menjar, eh? No cada dia. Això és
no, però això és així. Encara quan, si t'ho conta ta mare, encara fa dues generacions a Formentera, o tres generacions a Formentera, es menjava carn una volta a la setmana.
Sí, totalment. I la carn, no tothom disposa d'aquest excedent per poder menjar carn quan vol, no? Sinó que un té un tancó amb gallines, on tens un parell d'animals que t'ajuden en el camp a arar o a tasar el carro, i algú de cabra i alguna ovella. Però ja et dic, en general, s'adapta molt més a Formentera la ramaderia que no l'agricultura, perquè terra bona a Formentera no n'hi ha molta. I la nostra agricultura tradicional ha estat bàsicament només cereal, i era bàsicament també, no se n'exportava cap. Era de consum propi. L'arxiduc Lluís Salvador, l'any 1869, diu que de tant en tant hi ha algun excedent d'ordi, però, però que no és una cosa habitual, que el normal és que siga per la subsistència, pel consum propi.
Escolta, els primers pobladors de Formentera ja van portar porcs, ja van portar la saviesa de la matança.
El porc entra al segle, sí, digues.
No, perquè a mi em sorprèn, no? Perquè de la matança, que es fa a moltes bandes de l'estat espanyol, en fi, del porc que se n'acaba produint diversos elements, diversos productes que són molt diferents, depèn de la regió d'Espanya, no?
Sí,
aquí a Formentera, més enllà de guardar els ossos, de guardar doncs, la xulla, en fem bàsicament sobrassada i botifarra. Sí. I fem poca cosa més, guardem alguna miqueta de llom, però poca cosa més. Fa 300 anys era així també, o no?
Fa 300 anys i fa més. El porc entra a les Pitiuses, igual que entra a les Balears, amb la conquesta catalana del segle XIII. Uh-huh. El porc és l'animal per excel·lència de la cultura medieval cristiana. Uh-huh. I és aquí on es produeix el gran canvi. En el segle XIII, el bestiar deixa pas al porc. No és que es deixi de menjar bestiar, però, per exemple, l'islam no menja porc.
I tant que no.
Per tant, el gran canvi que es produeix amb la conquesta catalana del segle XIII és l'entrada d'uns nous hàbits alimentaris i d'un producte que no existia, en principi, a l'islam, que és el porc. Uh-huh. El porc està prohibit. Uh-huh. Per tant, des del segle XIII, des de 1235, tenim el porc omnipresent i important a l'economia familiar.
Però hem d'imaginar fa doncs, 300 anys fent exactament el mateix, o sigui, fent només sobrassades i botifar-la, perquè, clar, això requereix espècies...
Les primeres notícies de sobrassada amb el nom aquest són del segle XV, per tant... Mm. Si el 1403 ja tenim un document que ens parla de la sobrassada com a procedent de Sicília, aleshores podem pensar que la sobrassada a l'època medieval, potser ja el 15 o el 16, ja la devíem tenir segur. A més, jo em sona ara així de memòria alguns casos de la Inquisició que passen a Eivissa, on hi ha robatori de sobrassades, i això estic parlant del segle XVI-XVII, o sigui que sí, que sí, que ja tenim, inclús abans del repoblament de Formentera, sobrassades a Eivissa sense cap problema. Sí, sí, totalment. Sí, sí.
Escolta, i deixa'm parlar del vi. Clar, el vi també, doncs, en època, doncs, musulmana, doncs, en fi, tot i que hi ha qui t'ho discutirà, i et dirà, no, però hi ha societats musulmanes que també han begut algun tipus, doncs, d'alcohol, però, en fi, tradicionalment no en poden beure. El vi, les vinyes han estat a Formentera sempre en els últims 300 anys?
Sí, sí, i encara et diré més. La primera referència que tenim explícita, jo diria, a les vinyes a Formentera és de 1246, quan al segle XIII els catalans conquisten Eivissa i Formentera i poblen Formentera. Hi ha una referència a vinyes a la Mola que estan en poder del monestir, que estaran llavors en poder del monestir de la Mola. O sigui, ja feien vi, el monestir de la Mola devia fer vi, tenia pagesos treballant per ells, i, per tant, devien ja cultivar vi. I m'atreviria a dir encara molt més. Abans de venir els catalans, en època musulmana, a Eivissa es fan panses, per tant, hi ha vinya. Que no puguin beure vi no vol dir que no pugui haver-hi vinya. I, per tant, i això és una altra cosa. La prohibició o el fet que el consum d'alcohol estigui mal vist no vol dir que els musulmans, i no hi hagués alguns musulmans que beguessin vi.
Això
està documentat amb l'Àndalus, a l'època califal, que anaven a les musulmans a les tasques dels jueus, que feien un vi excel·lent, a beure vi juic, vi jueu. És claríssim que, a més, Mel Sabini és un poeta eivissenc, també de l'època de les taifes, que fa un poema dedicat al vi. No tot l'islam condena el vi. Els perses, els sufís, tant a favor del consum de vi com una cosa per arribar a l'espiritualitat amb el contacte amb Déu. El tema del vi és un tema apassionant i en podríem parlar, però hi ha passatges del Coran que es veu, no sé si són del Coran o de la vida del profeta, que es veu el profeta fent-se anar les mans en vi. Per tant, el tema del vi, jo crec que el consum de l'alcohol, el que està sobretot mal vist és consumir-lo en públic. I també podríem parlar això, de que hi ha part de l'islam que està a favor del consum del vi. No tot l'islam té la mateixa visió del vi. I ja et dic, Adal Sabini, poeta i vicenc musulmà, fa un poema dedicat al vi. I els sufis, que són musulmans de Pèrsia, són els místics, estan a favor del consum de vi. Per tant, la prohibició és una cosa, la pràctica quotidiana o la pràctica de la vida és una altra, moltes vegades.
Molt bé, ja per acabar, escolta, hem començat parlant del pa. Clar, Formentera, on era de Forment, no sé si això està confirmat o no, diguem-ho tu, però si tenim un nom tan relacionat amb el blat, no? Fins i tot en l'emblema de Formentera, en la bandera, hi surten unes espigues, em sembla recordar. I tu, clar, jo, a mi em costa entendre que fa 200 o 150 anys no es fes un pa correcte a Formentera. Tu parlaves, doncs, de l'escassetat postguerra, però més enllà d'aquests moments, en els altres hi ha hagut, no abundància, però sí el pa que es necessitava a Formentera.
Sí, tots coincideixen a parlar de que l'agricultura està sobretot dedicada al cereal i que més o menys es compleixen les necessitats de l'illa, que no sobra, sinó que n'hi ha prou, vol dir que en moltes etapes de la història el blat ha fet suficient. De totes maneres, el nom de Formentera no s'ha d'agafar des d'un punt de vista literal.
Ai!
Sinó que el que avui en dia es creu és que s'ha de pensar en que aquest forment no seria exactament productora de blat, sinó productora en general. Igual que l'expressió guanyar-se el pa no vol dir guanyar-se la barra de pa, sinó la subsistència. Exacte. Com que Formentera va estar despoblada 300 anys i va convertir-se en rebost d'Eivissa, que els eivissencs tenien bestiar aquí i venien a buscar madera i de tot, es va començar a parlar d'una illa productora, de la illa que abasteix Eivissa. Aquesta seria una mica la idea d'aquesta... De fet, moltes vegades en els documents antics surt en un article i es parla de la Formentera. La Formentera, o sigui, la proveïdora, la productora.
Mira,
no hauríem d'agafar Frumentum com a algo literal.
Mira,
sinó...
un oient mos indica que... diu, una tia del meu marit, en aquest cas una tia d'un marit formenterer, m'ho va explicar que un cop que van estar 2 anys sense pa durant la postguerra. 2 anys
pa. Sí. De fet, quan arribaves camp de concentració del 40 al 42, va ser el moment en què en Formentera ho va passar pitjor. Hi ha diverses peticions desesperades a Palma perquè proveeixi d'aliments a Formentera, perquè no, Formentera no té aliments.
Escolta, i el pa aquest, ja per acabar, Santi, que has de tornar a classe i nosaltres hem de fer la porra, aquest pa, diríem, moreno, sense sal, que és una miqueta la insígnia, el que defineix una miqueta aquesta indústria a Formentera, sobretot pels nouvinguts, per la gent que mos visita, és el pa tradicional de Formentera?
Home, és el pa que jo he conegut. És el pa una mica que jo he conegut. El pa blanc, possiblement el millor se'n fes, però jo sempre relaciono el món tradicional formenterer amb el pa moreno tota la vida. Uh-huh. Amb varietats com el blat xeixa, que és la varietat bona de blat que es troba també a Formentera. Però sí, jo diria que és aquest. Aquest pa més blanc, no ho relaciono amb la Formentera tradicional. Uh-huh. Podia ser que se'n fes en algun lloc, però sí, no ho penso.
Molt
no
bé.
Penso,
eh? Notes històriques sobre el pa, el vi i la carn a Formentera. Aquesta tarda la UOM, Club de Jubilats de Sant Francesc, vora Pintures Dueñas, a partir de les 5, aquesta xerrada. No us la perdeu, tothom hi és convidat, independentment de l'edat, perquè és apassionant, com hem pogut afinar amb aquest breu tastet que mos ha concedit en Santi aquest matí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.